flors produeixin fruits i llavors.
Tot això en aquesta jornada que reconeix el paper important d'aquests animals i d'altres polinizadors a l'ecosistema. A les 11:04, tornem a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera hora de programa aquí al dia a través de la ràdio, com sempre també a través de la televisió, i s'incorpora Facundo Tenaglia als comandaments tècnics. Ens atam aquesta tercera hora recuperant el tema que abordàvem just a les 9. Us volem comentar les darreres novetats sobre la mort del propietari de Mango. Els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, per la presumpta implicació en la mort del seu pare, ara investigado com un possible homicidi, Xisco.
La detenció es va produir ahir de matí al domicili de l'empresari a Barcelona. Posteriorment, Andic va ser traslladat als jutjats de Martorell, on va declarar davant la jutgessa del cas. La mort d'Isaac Andic es va produir el desembre de 2024 durant una excursió familiar a Montserrat. En aquell moment el cas es va considerar accidental. L'empresari hauria caigut per un barranc de devés 150 metres, però la investigació no es va tancar mai del tot i, de fet, ha continuat i tenen noves proves.
Exacte. Segons diverses informacions, de fet, els investigadors haurien detectat contradiccions en les declaracions del fill d'Andic, que era l'única persona que acompanyava el fundador de Mango en el moment dels fets. També s'investiguen visites prèvies a la zona on es va produir la caiguda per part del fill. La jutgessa ha decretat presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros. La família ha abonat aquesta quantitat poques hores després i Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional. Això sí, amb mesures cautelars, haurà de compareixer, li han retirat el passaport, prohibició de sortir d'Espanya i compareixences, com dèiem, setmanals als jutjats.
En un comunicat, la família Andic defensa la innocència de Jonathan i assegura que no hi ha proves legítimes en contra seva. La causa continua sota secret de sumari i, clar, ho dèiem avui de matí, és una història digna d'un serial com podria ser Falcon Crest, Dinastia o Succession. No sé si heu estat molt interessades en aquest cas.
M'encanta aquest recull que has fet, que aborda totes les èpoques, no? Des de sempre. Les més recents, amb aquest Succession. Jo, per cert, encara no l'he vista, la temps pendent. Diuen que és una sèrie que paga moltíssim la pena, si he vist les anteriors dels anys 80.
Bé, també que haguéssim pogut afegir Los Soprano, si m'apures.
Sí, però Los Soprano té un toc d'humor que no tenen les altres, perquè Los Soprano és una masterpiece, i és veritat que aquí ja entraria no se pot comparar, perquè és veritat que és una sèrie que combina l'humor amb la màfia de Cabos Reis.
No,
és una de
les
meves sèries de cult.
Que jo anava a dir que troc que aquestes sèries són com a molt sofisticades per guió d'aquest culebrot. I és que jo, ja vos ho he dit abans, me sona a pel·lícula d'hora baixa o de cap vespre, de sobre taula, d'una televisió en concret, d'aquelles pel·lícules que són com a molt, no?, molt dramàtiques.
Home,
i
Joana,
molt...
és molt maquiavèlic, eh?
Sí, totalment, guió... totalment, o sigui, sí. Precisament.
Bé, hem de ser cert, no res que no hagi passat 50.000 vegades durant la història del món. No crec que sigui ni es primer ni es darrer fi que assassini son pare per una fortuna. De fet, hi ha rumors sempre. Quan tens una fortuna així ingent, quan tens duros per regalar i per vendre, sempre aquesta ombra de que seguint conspira per aconseguir que poda, sempre és. De fet, una cosa que fan els doblers i els podes que te torna com a molt paranoic. Tot i així, Isaac Andic va anar d'excursió en Sofí, de vora un penya-segat, a Montserrat.
Una puntualització. A mi m'ha cridat l'atenció un fet en concret que no hem comentat a les 9, que he escoltat algunes de les declaracions, que és la família li dona suport, la família... està de la mà o acompanya, no, l'acusat, ostres, tenir el suport de la família en un punt tan... tan dramàtic com...
Clar, ara poden ser conspiranois...
Des de la presumpció d'innocència, tens tota la raó.
No, no, tot el contrari, anava a votar-me tot això.
Ah, val.
No, no, des de la conspiració podríem pensar també...
Que... Joana Maroto, des de la ràdio pública. No hi ha presumpció.
La dona més passional.
No, però anava a dir que per ventura la segona lectura que s'ha de fer, més enllà de que la presumpció d'innocència sempre és, però ja han estat investigant 2 anys i han arribat a aquesta conclusió... en tantes de proves.
Quan el río suena.
Anava a dir-vos que la família per aventura et dona suport perquè estan en joc molt d'euros. Molt d'euros. I, de fet, la vídua reclama molt més d'obvés des que la família, els fills, li volen oferir. La família li ha fet una contraoferta a la doberada que ella reclamava i per aventura pensen, clar, és que si no mos posam d'acord i feim pinya, tots els obvés aniran per ella. Aquesta és la meva teoria.
Com acabarà aquesta trama? Sens dubte és molt interessant.
Samara Theory.
El Samara Theory.
A les 11, a les 11:10.
No, és que, a més, van sortint cosones, no? Llavors, sí, hem explicat que ell havia anat 3 vegades en aquell lloc
d'excursió. La planificació prèvia.
Va cridar a la seva madrastra abans de telefonar a emergències. O sigui, tu veus caure ton pare per un penya-segat...
Te torbes 40 minuts en cridar emergències.
Després és contradicció. Després que venien d'haver-se variat, de que duen malament. Això, la negociació de l'herència. I que, per cert, que si ell acaba sent condemnat, quedarà així, a zero. Perquè no en veurà ni un d'euro.
Veurem com evoluciona aquest cas.
Més qüestions. Tenim a Miguel Bosé. No és la primera vegada que protagonitza aquest espai, el de què parla tothom. Aquesta vegada ha tornat a sorprendre els seus fans i fa una setmana compartia un vídeo ballant a casa seva, ara mostrat el que se podia considerar com una transformació total. Mireu les imatges, les descrivim tot d'una.
Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando.
Aquest jove que a vegades em fa una mica més de por. El cantant ha compartit un vídeo a xarxes socials on es transforma en un lleó i té aquesta espècie com a de discurs de telepredicador que fa una miqueta de poreta, com si visqués una mena de metamorfosi màgica que ha deixat bocabadats en els seus fans. Joana Maroto, per al·lusions.
Joana Maroto, per al·lusions, no m'ho puc creure.
Com a fan de Miguel Bosé declarada.
És que, sap què passa? Que
jo ho era.
Jo també començo a tenir moments en què qüestiono a mi mateixa. Però bé, les persones tenen contradiccions. No me deixa d'agradar la seva música, però de cada vegada té més clar que aquest senyor ha trabucat i que necessita d'ajuda, d'amics que li diguen qualque cosona. Més que res perquè aquest missatge apareix d'una secta. Pareix de judici final, pareix que mos està avisant de que qualque... No sé, pareix un pot la Sibil·la, no? Que amb aquell missatge... per favor, les comparacions són odioses. No, retira això que acabes de dir. No vull parlar-lo en comparacions a la Sibil·la nostra, que és meravellosa.
No, però jo ara volia fer una similitud amb l'anunci.
Sí, del judici final.
Exactament, perquè, és vera, les imatges...
No sé, jo crec que en el seu capet sonava molt bé, però vist, clar, mira, ja d'entrada, veus a ell, tot blanc, amb aquesta lluminositat per darrere, que apareix...
Amb aquesta aura com a santificada.
Sí. I després se transforma en un lleó i diu, no me'n vaig, estaré a prop, vos vigilaré...
I perdoneu-me la comparativa que ara feies, també la meva serà local, també la meva comparativa serà balear, però sembla que li ha robat el logo a la catedral de Palma, perquè just quan acaba, surt una espècie de rosassa... que s'assembla moltíssim.
No, per ell s'haurin de la història interminable, més que de ses rosses.
Home, no sé què dit, ara ho estic aquí compartint el meu monitor, el logo, no?, de la rosses, s'assembla molt. És veritat que utilitza uns altres colors, però, ostres, eh?
Cerca s'haurin.
No hi ha res com que qualque artista s'apunti a un curset d'intel·ligència artificial. Sí. I clar, exactament. Arriba un punt que dius...
En tot cas.
No sé si de vegades hauria d'haver qualcú en el seu entorn que li digués, Miguel, por aquí no.
Mira, jo que conec un amic seu, nosaltres que coneixem un amic seu, sí que puc donar com a una pseudo-exclusiva que després de sa gira, després de sa gira que ha fet, que va fer per Espanya, després ha traslladat a Amèrica i Nord-Amèrica i a Sud-Amèrica, ara és possible que ben aviat torni cap a Europa, però no viurà a Espanya. Diuen les males llengües que pot ser fixi la seva residència a Andorra, perquè ell vol estar a prop d'Espanya, però no vol residir a Espanya.
Tot i que també podria passar temporades a Balears.
A Mallorca.
Perquè té propietats. Segons expliquen aquestes mateixes fonts que consulten a Joana Maroto. Pots veure'm per aquí passejant, no sé si vestit de lleó,
seria un gust poder conversar amb ell i poder entrevistar Miguel Bosé, sens dubte. És un gran artista. És veritat que darrerament ens ha deixat algunes publicacions que no deixen de, home, de generar certa polèmica, però no per aquesta raó, no deixa de ser un gran
Mira,
artista.
Mira, li falten dos dies per dur ueres de sol d'aquestes grogues
i dir
que no mos posen fotoprotecció.
Exacte, li falten
perquè
dos dies.
Perquè tots trabuquen d'allò mateix. Que comences fent un vídeo que te creus que ets un lleó i llavors una mena de messies que vens a anunciar sa paraula revelada i no me demanis per què. Tots estan teats una mica en son mateix patró.
Poca broma. Però li falten dos dies, recordem que és antivacunes...
Ja ha anunciat pseudoteràpies, no és la primera vegada que també ha anunciat certes pseudoteràpies, per cert, aquí també, a les nostres illes.
Sí, però una cosa, jo en ses aquestes taronges encara no l'he vist. Pot ser...
Però què tens en compte d'aquestes ueres taronges? Molta gent les utilitza perquè diuen que... Diuen que és bo per reduir... No, per la gent que té vista cansada...
Sí.
Tu, ueres taronges és una red flag
no,
per tu.
No, és una red flag, però no m'han de creure tot això que diuen.
A mi, estimada, ueres taronges, més el discurs que duen associades aquestes ueres taronges a darrere, no és una red flag.
És per telefonar a la policia. No simplement per l'ús de les ueres taronges, sinó per el que hi ha darrere.
Faltaria més ueres taronges, ueres verdes, ueres vermelles... Només faltaria que tu ara no poguessis dur un total look taronja perquè no te comparin amb en Llorente, però tot i així...
Ara en parlarem de Llorente.
Vinga, anem a parlar.
Com anem preparant
el tema?
Anem a parlar perquè el que diuen els meus companys és un poc la importància que tenen, no?, aquests missatges que a vegades venen de gent o que tenen molts de seguidors, que ho hem fet al·lusió abans del programa. Parlem de sol, en aquest cas. Per què? Perquè arriben els dies llargs a la platja, les terrasses, totes aquestes hores que passarem a l'aire lliure, però amb l'inici de la temporada de sol també torna una advertència que els dermatòlegs repeteixen any rere any, que és protegir la pell. Per què? Perquè no és només una qüestió estètica, sinó és una qüestió, sobretot, de salut.
L'exposició solar excessiva, que aquesta doble S ara m'ha fet que ho mesclàs, l'exposició...
Però solar és preciós.
M'encanta. Deu ser a sa sosa càustica, intues, que també és dolenta. L'exposició solar excessiva continua sent un dels principals factors de risc del càncer de pell. Les radiacions ultraviolades poden provocar cremades, envelliment prematur i lesions que, amb els anys, poden acabar derivant en problemes molt més greus.
I també hem de dir que hi ha una falsa sensació de seguretat, perquè molta de gent associa esperit només a l'estiu, a les hores de platja. Però els especialistes recorden que el sol actua tot l'any i que el mal és acumulatiu. El bronzejat continua associat per a moltes persones a salut, a bona imatge, anar ben arreglats durant l'estiu, però la realitat mèdica és una altra. La pell té memòria i cada cremada, cada petita cremada, especialment durant la infància i també l'adolescència, deixa empremta.
Com ens han de protegir realment? Quin paper juga la crema solar si estem exagerant o banalitzant tal vegada els riscos que pot suposar el sol? Parlam amb el dermatòleg Vicenç Rocamora, a qui ja podem incorporar en aquesta conversa. Vicenç, bon dia.
Bon dia.
Sembla que estem infravalorant els riscos que suposa el sol.
Bueno, jo crec que és que sempre ho dic, és que no vulgui tenir càncer de pell, que se protegeixi, perquè estem operant cada dia més càncer de pell i gent més jove. Per tant, està claríssim això. Jo, el callo solar i tot això que diuen m'apareix molt bé, però també tindran càncer de pell, aquest segur. El que passa que no surt immediatament. Si sortís al cap de 6 mesos un càncer de pell, la gent se protegiria del sol.
Mira, justament, Vicenç, parlàvem fa uns segons de com alguns influenciadors van repartint, escampant missatges una mica perillosos, no? I ahir mateix vàrem tenir el darrer exemple. Un futbolista, en Llorente, va participar d'un programa de televisió i va brevetjar de prendre molt el sol i de no protegir-se, perquè diu que és una comèdia i que és un engany que m'ho han fet creure precisament els dermatòlegs. Què li diries si el tingués al davant?
Jo li diria que quan tingui un càncer de pell d'aquí 10 anys, que l'operin aquests que li han dit que el sol no és dolent. Llavors, que vagi a cercar un pseudocientífic i que l'operi un altre. És molt bo de fer xerrar quan tenen dubtes i la gent s'aprenen del senyor Llorente. Però està demostradíssim que s'ha provocat el sol per la llum visible, sigui UVA, UVB i altres, fan càncer de pell. Això està demostradíssim i tenim exemples en tots els països que controlem la zona de Llevant o la zona de... La gent que està esporada dret sol tenen càncer de pell. Mira, d'acord, pues... que tenen més vitamina D, d'acord, que igual estan més bé de salut, igual és que arriben més longevos, però tenen càncer de pell. Algun d'aquests no se poden operar, tenen molta morbilitat i després que estem veient un augment de melanoma a gent jove...
Intentem recuperar, si vos sembla, companys, aquesta connexió via telefònica, perquè tenim alguns problemes per escoltar Vicenç Rocamora.
I podem comentar la fotografia que han
que
posat
pels
nostres oients.
No descriu, només... Joana, descriu.
No, bàsicament, aquest atlot, aquest futbolista, no només brevetjava ahir a un programa de televisió d'això, de que pren molt de sol i que no se protegeix, sinó de que s'ha vestit, s'ha desfressat, com si fos ell mateix un pot de crema solar, i fa befa, no? Crema solar, si, protecció 650+, bé, com si dir que això és una...
A mi aquesta fotografia és que me sembla fins i tot mal de creure que hagi fet això. O sigui, que hagi fet això i que no se li sancioni per això.
A mi el que em sorprèn és com donem credibilitat a qualsevol persona que surti, que tingui un mínim de rellevància social, que surti a comentar segons quines coses. Uh-huh. Tenim, crec que ja han recuperat la connexió amb el doctor Rocamora, un home que va passar per la facultat de Medicina, que va fer la seva especialitat, que va fer el seu MIR, que du anys i panys tractant problemes dermatològics arreu d'aquesta illa a Mallorca, i que posa en el mateix nivell de debat a un científic amb un futbolista. A mi que aquest jove me parlàs de gols, o me parlàs de com han de córrer, o fins i tot de quina és la millor manera de col·locar les cames per poder marcar gol, jo dic, és que n'has de parlar perquè esteu corral. En canvi, que la gent sempre entri dins temes que no són del seu àmbit d'especialitat i que sobretot se'ls doni bolla...
I que afecten la salut
és
pública.
És el que realment m'ha al·lucinat, i sobretot no que li donin bolla, sinó la quantitat de gent que s'ho creu.
Que s'ho creu.
I la quantitat de gent que deixarà de posar-se crema solar perquè ho diu un futbolista.
Exactament, que això va més enllà d'una moda, que això és un hàbit que pot generar molt de riscos, entre ells el càncer de pell que apuntava el doctor Rocamora, aquí recuperam. Aquesta fotografia que compartim, doctor, fa que la Societat Espanyola de Dermatologia hagi de prendre accions. No ens podem imaginar que una persona pugui fer unes declaracions d'aquesta magnitud i no sigui sancionat.
Sí, tot això se va discutir ja, i s'ha discutit molt, i a més... Començàvem a estar un poc farts, perquè molta gent que fan entrevistes en youtubers i tots aquests que viuen d'això, no ho dubten, que viuen de la red social i de la publicitat i de tot això, ells han de causar debat per això, però van en contra de la salut. L'altre dia va passar que un youtuber va entrevistar a un dermatòleg, i el dermatòleg, per el final, se va com a tirar baix, va dir, com és possible que me discutesquin això quan nosaltres ho tenim totalment demostrat que fa càncer de pell. Per tant, la societat de dermatològica ja s'ha posat en això, però no treuen aquest paper de la red social perquè no les interessa. Això mentre no hi hagi el senyor Ibai o tots aquests youtubers que se fiquin en sèrio, que mirin per la salut pública i no pel seu interès, això no millorarà, però està demostrat. És com un canegàs que fumar càncer, fa càncer de pulmó. Tio, és que no pot ser. Una cosa és que me digui, no vull porar protectors solars perquè són químics i perquè són tòxics i s'hi poden absorbir i tenen disruptors endocrins i poden donar malaltia i les empreses volen guanyar del bé. M'aparell perfecte, doncs pues posa't capell, te poses una brusa de màniga llarga, però no te cremis, tio, perquè si te cremes fas mutacions i tindràs càncer de pell. Això està demostradíssim. Això és el que jo li diria a aquest tio i no ho podia rebatre. No surtis en pilota i en socallo solar.
A mi m'hauria agradat també, que en Rocamora hagués estat ahir en aquest programa i hagués, li hagués donat una estocada, li hagués pegat una bona estirada d'hores, perquè, evidentment, no se'ls ha de permetre, no?, fer aquests discursos. Però també és vera, Vicenç, que no només youtubers o la gent coneguda té aquest missatge una mica interioritzat, no? Molta de gent diu, no, jo no me sol cremar, jo no passa res si no me protegeix, que una cremada sola puntual no fa res. Que li poden dir també a aquesta gent.
Ho tornaré a explicar. Mira, ho torno a explicar que la gent se quedi clar. Hi ha dos tipus de rajos solars. Bueno, molts, vale? Però els que fan més càncer de pell són UVA i UVB. Els que te crema, ets UVB, d'acord? I l'UVA no crema, però l'UVA també s'ha demostrat que a la llarga fa càncer de pell, perquè està fent radical d'oxigen. I per això la gent ara se comencen a prendre vitamina C, antioxidants, tots aquells que se ponen vitamina C. Per tant, s'han de creure que tindran càncer de pell a la llarga. I a part d'això, tindran rues, tindran taques, per tant, el sol és bo. És que jo sempre dic que el sol s'ha de prendre un pot. No te cremis, no te passis, però no ho cerquis, tio. O sigui, està bé que vagis a la playa, que facis esport, que te posis potser. Si un dia te cremes sense bola, pues t'has despistat, però no ho vagis pregonant.
Puc fer un comentari frívol de tot això? És que ara, mira, estic tan indignada amb aquesta fotografia que m'estava plantejant qui li ha ajudat a fer aquesta disfressa, que a més està molt currada. Perquè, per descriure per als oients de ràdio, el futbolista va disfressat de crema solar, però no és una disfressa casolana, d'aquestes que fas en mitja hora. No me digueu, és una disfressa molt treballada. O sigui, tota la gent que hi ha darrere fent aquesta botgeria, no hi ha ningú que s'hagi aturat a dir, ostres, reflexionem una micona, que aquesta persona és ídol de masses, que aquest missatge arribarà a tantíssimes persones. Per favor, això ja és una crida a la gent que li ha ajudat a fer aquesta
disfressa. Però és que el wellness massa en fora, i tothom se creu que són com a messies d'una nova manera de tenir cura del nostre cos i d'arribar guapos a segon quina edat, etc. I tampoc mos hem d'oblidar que aquest jove se va barear amb so de ses ueres de color taronja i que era un negoci, i que un pic que ell ja no va formar part d'aquella empresa que feia ueres de color taronja, amb vides de color taronja, va dir que no servien per res. I que, com deia en Vicenç Rocamora, sempre viu per aquestes coses. Hi ha un negoci aquí darrere i el que no han de fer és que siguin negociant la salut amb la salut pública.
També diu que la terra és plana i que els avions que passen mos gassegen, no?, d'alguna manera.
Però bé, Vicenç, perquè quedi clar el missatge, sempre protecció, ja sigui química, tu comentaves en crema, però potser tu no t'agrada posar-te crema, perquè no t'agrada tenir la pell embatumada, però sempre que pell, màniga llarga, o si no, un parasol, és a dir, el que s'ha de posar és barrera amb el sol per evitar problemes quan mos facin més grans.
Jo estic d'acord, mira, jo no sempre, i som dermatòleg, jo no sempre me pos crema solar, però no me veuràs a la playa que estigui torrat com una mala cosa. Jo me pos crema si he d'estar moltes hores a la cara, si he d'anar amb bicicleta, els braços, les cames. Per això que si ja ho tinc clar, no és que vulguem vendre cremes solars, nosaltres no tenim cap benefici de que se venguin o no, però que se protegeixi la gent del desert, van tapats, no van sense mànigues ni res, perquè saben dels efectes que té el sol de tota la vida.
Tapats. Llavors, i ben tapats en el desert.
A més, per no tenir... Llavors, no ho sé, jo ho tindria claríssim, que la gent se protegeixi, no vol dir amb protector solar. M'entens? I tu pots anar a la playa 10 minuts, tothom d'aquí pot anar a la playa 10 minuts sense crema solar, 10 minuts, pot nedar, pot fer, i no te cremaràs. Després te poses a sombra i s'ha acabat. O sigui, heu d'entendre que els temps de cremada són 10 minuts més o manco. O sigui, en 10 minuts, que no te posis crema, si després no te passes de sol, no te passarà res. Si després vols jugar a paletes, te poses un jersei, te poses un capell, poses lenter de sol, el que fem tots, i no passa res. És que, anem a veure, això és així. I després un altre consell que dona la gent. Avui en dia que està tan avançat el trasplantament de cabells, estiria bé que la gent estalviar tot més, perquè moltes de les pistes que hi ha a la closca de molt de càncer de pell tenim és perquè no hi ha cabell. Per tant, avui en dia, que la gent se pot fer un trasplant, si poden, que s'ho facin. Jo no faig trasplant ni vist d'això, però sí que ho dic com un protector solar natural. D'acord? Són coses que sí, això està bé. Llavors, si no tenen pèl, almenys d'un capell, si no te vol posar protecció solar, perquè és vera que no hi penses, i a les orelles és un puesto que la gent no se'n posa perquè no hi pensen. Totes aquestes coses.
Tota la raó. Me pareix superinteressant aquest punt.
Menos Llorentes i més Rocamores, per
exactament,
favor.
Exactament. Vicenç, tot un gust escoltar-te. Crec que has parlat molt clar i tant de bo aquest missatge sigui el que arribi realment a la societat, no el de Llorente.
Jo demanaria, per favor, Marta, perdó? Per favor, que la gent per favor, que la gent segueixi divulgadors dermatològics que parlin d'aquestes coses en vez de Llorentes, perquè tamateix és més proper un metge que en Llorente, que no li donarà ni un duro els que tinguin càncer de pell i les hagin d'operar, perquè aquest tio diu això, i si un té un melanoma i no poden operar la Seguretat Social, que li pagui ell, m'entens?
Estic indignada i comparteix, no, el missatge, sobretot, ja t'he dit, per la fotografia amb la disfressa de crema solar. Aquesta part com d'estar per damunt de tothom, no? Per damunt del bé i del mal, no? Aquesta superioritat, entenc la indignació de la societat de dermatologia i de la societat en general. Vicenç, moltes gràcies, com sempre.
Vinga, bon dia. Adeu.
I és això, és una sensació de superioritat, de trobar-se per damunt del bé i del mal, de creure-se déus, de que es reis.
De la contundència.
Probablement.
D'en Rocamora.
I tant que sí.
Que és així.
Un missatge que arriba, no? I, per favor, protecció solar, sobretot ara, no? Que sembla que no perjudica el sol perquè no estem en ple estiu, però ja és necessari.
I capell.
I capell, sí, jo sempre en duc. Capell,
i
sempre.
Pol? I pel.
No, poca broma, també, és important. Ho ha explicat el doctor, qui pugui que se faci un trasplantament, perquè, a més, te tapa i te protegeix del sol. Pegam un bot a Cans, si vos sembla. L'actriu mallorquina Victoria Luengo s'ha convertit en una de les protagonistes espanyoles al Festival de Cans d'enguany, compartint les imatges que descrivim per als oients d'aquesta arribada a l'Estora Vermella.
L'intèrpret presenta dues de les tres pel·lícules espanyoles que competeixen per la Palma d'Or. Aquest dimarts ha desfilat per l'Estora Vermella al costat de Pedro Almodóvar per presentar Amarga Navidad, el nou film del director Manchec, protagonitzat també per Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia i Aitana Sánchez Gijón, entre d'altres.
La presència de Luengo a Cannes arriba només un dia després de l'estrena de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, on comparteix protagonisme en Javier Bardem. I hem de dir que la pel·lícula va rebre una ovació de prop de 8 minuts després de la projecció oficial al Gran Teatre Lumière.
La crítica internacional ha destacat especialment les interpretacions de Bardem i de Victoria Luengo mateixa en aquest drama sobre la relació entre un director de cinema i la seva filla, marcada per l'abandonament i els conflictes familiars. I nosaltres hem compartit en sos telespectadors del dia aquestes imatges de l'Estora Vermella de Canes. Les descrivim per als oients de ràdio, la podem veure a ella, que, clar, havia de fer servir dos outfits, perquè eren dues estores vermelles i dues presentacions. No vull pensar com devia ser la maleta de Victoria Luengo per anar cap a la Croisette, amb
molt
tot el material.
Molt més petita que la de Grace Kelly quan venia aquí a Palma pels anys 60, que duia més de 60 maletes.
Grace Kelly, no ho diràs perquè ets la protagonista del capítol número 7 de Divas i Divins, aquest podcast meravellós de cinema i xafarderies que ja està la temporada completa a l'abast de tothom al web d'Ivetres Ràdio. M'agrada molt el vestit negre.
Preciós, de plomes.
En ploma, sí. El que seria l'escot que duen a Victoria Luengo la presentació de la pel·li d'en Sorogoyen, i després veure tota sa claca d'anar al Modóvar col·locats un de vora l'altre, coneguts i encantats.
El Modóvar, fixeu-vos que és allà. Tot colors, no? És vera, el groc que duia ell, tota sí. La gent que l'envoltava, no? És veritat que amb una imatge ja veus, no?, que és l'equip al Modóvar precisament per als colors. A mi també m'ha encantat aquest vestit, el trop espectacular, les plomes a més fan festival de cant.
Exacte.
I en aquest cas li queden
tu que estàs acostumada en aquests sopars elegants.
Exactament,
les plomes sempre vesteixen, és a dir, una mica de ploma.
I els lluentons.
Exactament. Sí. De posar-se coses fa que la gent te vegi des d'en fora, Marta Grau.
Sens dubte. Mira, una cosa que sabeu des d'en fora, o que desitjaries veure-la d'en fora, al manco. Ens referim als taurons. En concret, dos de l'espècie coneguda popularment com a peix xovato o boca dolça van ser trobats a la badia de Palma entre Calanova i ses Illetes.
L'avís el va donar un particular que va detectar un dels exemplars surant a la mà i amb ferides visibles. Fins a la zona s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil i tècnics de la Fundació Palma Aquarium, que durant el dispositiu van localitzar un segon tauró.
Ara podem veure en imatges d'aquest moment, unes imatges que descrivim també pels oients, i dir-vos també que segons les primeres observacions tots dos animals presentaven ferides greus provocades per objectes tallants compatibles amb arts o activitats pesqueres i que probablement haurien causat la mort d'aquests dos animals.
La veritat és que són imatges que lamentem moltíssim, no? Perquè a la fi, sempre que un animal acaba ferit a la mà, en aquest cas els taurons, acaba morint. I la veritat és que són imatges que donen molta pena. Recordem que moltes d'aquestes espècies se troben en perill d'extinció. Són les 11:33, una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una i parlam de tendències, de moda, de què és el que s'adurà aquesta primavera. Ho fem amb l'estilista Soledad Rebollar.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
El sol que no surti avui.
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol.
Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Vos contem que la moda és meravellosa perquè té memòria curta. Allò que juraven que no tornaríem a posar-nos acaba reapareixent al nostre armari poc temps després.
Per això avui volem xerrar-vos de tres retorns que marcaran l'estiu de 2026. Els skinny jeans, les sandàlies de pala i, atenció, les manicures joia. Preparats per assumir que potser encara haureu de treure de l'armari aquells calçons que teníeu guardats de l'any 2012?
Durant anys semblava que els calçons ajustats havien desaparegut definitivament de les nostres vides, a Déu gràcies, substituïts per es white leg o es baggy, que se deien. Tot això és nomenclàtor de moderns. Però el 2026 ha demostrat que la moda no elimina peces, sinó que les reinventa, i en volem parlar precisament amb la nostra assessora d'imatge, amb la nostra experta, Soledad Rebollar. Molt bon dia, com estàs?
Buenos días.
Clar, els skinny jeans tornen de veres, o més aviat és una reinterpretació. No és aquell skinny que veiem, sobretot, homos que apareixien toreros anant a comprar spa.
Bueno, como estás hablando, el skinny como tal, sobre todo lo que es la textura del vaquero, ¿no? Esa elasticidad, eso que se te quedaba enganchado al gemelo, a la rodilla, que no podías respirar, no estamos hablando de eso. Se reinterpreta, ¿no? Se reinterpreta bastante, además.
¿Y por dónde pasa esta reinterpretación de ser skinny?
Pues bueno, realmente, ¿en qué consiste un poco? Pues nos iríamos más, yo creo, un pantalón más slim, ¿no? Que sí que se ajusta a tu silueta, pero no te aprieta, no te oprime y te da un poco más de ligereza. Incluso para mí te hace una figura mucho más esbelta.
Ara, veure que tot és cíclic, no? En moda tot torna, mai més ben dit, i no sé si creus que aquest retorn té a veure en que mos han cansat de manera visual de veure tant de pantalons en plots, que és allò que ara duem.
A ver, yo creo que es verdad que hay un momento de tanto oversize, ¿no? En general, todos, pantalones anchos, pues como que pierde un poco tu figura, y al final eso es lo que ahora mismo se está, pues bueno, yo creo que mezclando. De hecho, el skinny vuelve, pero se reinterpreta incluso a la hora de hacer las combinaciones, ¿vale? Mucho más sencillo. O sea.
Jo sé que ara me diràs que tothom ho pot dur, però clar, un skinny aferrat no ho pot dur tothom tampoc, perquè clar, al final uns pantalons amples els pot dur, són comoditat, però una cosa molt aferrada, molt estreta, una persona que està grassa, per molt que, evidentment, cadascú pot dur allò que vulgui, el que li agradi i tal, però no està fet per una persona que té, per exemple, els bessons gruixats o les cames gruixades, no?
Totalmente. Pero por eso es la importancia para mí, creo que es la combinación. Es decir, se lleva ahora mismo el skinny reinterpretado de los años de 2010, por ejemplo, ¿no? Que es que Kate Moss o Alexa Chung que nos la veíamos con ese skinny, con esas chaquetas oversized naturales, un poco esa moda británica, en la cual si tú eres un poco, como bien dices, más anchita, si tú te lo pones luego con una chaqueta como que te simule, viendo un poco lo que a ti te favorece a nivel morfológico entero, pues va a hacer que te lo puedas adaptar, ¿no? Y luego es lo que digo, no es tanto skinny, sino más slim, que te adapte a la figura, pero que no sea, pues eso, que no te puedas mover y que además se vea todo. Cualquier defectillo que tengamos.
Tornen els skinny jeans,
no,
perdona,
Xisco. No, anava a dir que per joients de ràdio que siguin un poc perduts en tanta terminologia, skinny vendria de l'anglès skin, que és pell, que són aquests calçons, com deien a Soledat, que duien com a molt de l'estar en el seu moment, que te quedaven, que era com una calça, però fet aquells calçons, i slim seria que sí que es marca més el que seria la teva silueta, el que serien les teves formes, sense, diguéssim, que sigui tan estret. El skinny seria com si fossis un botifarró i el slim seria anar ajustat de tota sa vida. Vendria a ser com la gran diferència entre una cosa i l'altra, que torna una mica aquella concepció de sa moda italiana versus nòrdica. Si eres nòrdica, tu t'encabies dins la forma que tenies americana, dins la forma que tenien els calçons, i en canvi sa moda italiana, que ara torna una altra vegada, és que sa roba s'ajusta en el teu cos. Jo sempre he estat més nòrdic. A mi donen formes i anem a dissimular una micona per saber com va tot plegar. Però Anna Marta està interessadíssima en la següent tendència. Cuéntame. Perquè actuem molt d'aquest complement.
Comodíssimes, compte'ns.
Que volia explicar tu, que aquest estiu sembla que totes les marques volen una cosa que sembli que dus sandàlies de luxe, i tornen aquestes sandàlies pala que duiem un temps, encara que aquestes sandàlies ara no costin 700 euros. Les sandàlies pala minimalistes tornen amb força i encaixen perfectament en l'estètica de quiet luxury, que de vegades n'han parlat aquí en la Soledad Rebollar, d'aquest luxe silenciós, que se noti que bonetges, però sense que tot siguin logos repartits per tot el cos. Per què aquestes sandàlies, Soledad?
Pues mira, yo creo que esa sandalia viene para quedarse, vuelve, pero igual que la bailarina, es decir, es comodidad. Va muy bien además para ese pantalón más estrecho, para ese vaquero más skinny, porque se ve el pie, se trabaja mucho más lo que son los materiales buenos, por eso ese lujo silencioso, sin tanto logo, ¿no? Sí que es verdad que viene un poco, yo creo que la inspiración de Hermès, tan maravillosa, y mira, llevamos un tiempo que ya hemos hablado sobre el lujo silencioso, y como veis, vamos hacia ese camino, ¿no?
Incomodísimos.
Incomodíssima.
Sí. Bé, pues comodíssima. Jo, i a part, que no sé si...
Comodíssima.
No, per jo incòmode. Per jo incòmode.
Sí, perquè surt tot el temps.
Claro, jo hi va haver...
Una cosa és anar entapinat i una altra cosa és anar mal entapinat. I aquest és un mal entapinament, perquè no dus els peus gens subjectes, te patina les totes i no... s'acaba de subjectar. Jo penso que és bastant incòmode.
Sí.
I, evidentment, és per anar i no moure-te'n ni caminar massa.
No per llargues caminates, no.
No, gens.
No. No, yo iba a hablar también un poco que también es tendencia, que no es solo la pala, que es la slim back, que sí que te sujeta un poco lo que es el tobillo, que se lleva tanto, que incluso puedes tener un poquito de tacón, que es mucho más fácil a la hora de es más natural a la hora de andar, y que te sujete un poco el tobillo, ¿no? Es decir, como sí que te desnuda y que no hay tanta plataforma y que no hay tanto tacón ancho, pero sí que ese pequeño tacón fino de adelante, pero que te sujete el tobillo, es muchísimo más cómodo, vamos, es absurdo.
Sí, però se sandal... Així com abans, no, Joana demanava si els que els són d'esquini, aquests tan arrapats, eren per tots els públics, aquestes sandàlies de pala, si tens retenció de líquid...
Totalment.
Queden terrorístiques.
Jo.
Perquè
me incluyo yo.
Te fan un turmells, que clar, veus un turmellot que arriba i llavors aquella sandaliona que és com si a la meva època és pin i pon, com si haguessis robat les sandàlies que no són teves i no hi ha manera de que te quedin bé. També són per un peu molt determinat, una mica egipci, una mica prim. També la moda sempre està dissenyada per ser una cosa aspiracional. La gent en sobrepes mix, com en el meu cas, poques vegades mos poden sumar a segons quines tendències.
Però, per supuesto, i és més, mira, està molt bé lo que estàs diciendo porque incluso, claro, ese pie muy finito, esa pierna muy finita,
claro.
Y que realmente, pues bueno, pues, como si vas andando descalza, pero es que es mejor ir descalza, porque hay un momento con la sandalia pala que tienes que ir sujetándola. Y claro, al final acabas con un dolor de tobillos. Claro, un dolor de tobillos y un dolor de la parte de abajo del pie que no veas. Los tirones que nos dan.
Molt elegants, aquestes tendències, és vera, això per qui li agrada, però tenim una tercera, Joana. Aquesta, no sé, què en penseu? A mi em sembla curiosíssim que hagi tornat aquesta
moda. Curiosa, però crec que poc...
Pràctica. Per escurar, no.
No, per escurar gens. Perquè són ses ungles que semblen com una joia, no? Ungles que ja no són només un complement, són gairebé una joia més de la nostra indumentària. Aquest 2026, ses manicures, amb relleu, ja ho podeu veure en imatges, amb brillantons, amb aplicacions 3D i acabats metàl·lics, s'han convertit en protagonistes absolutes. També no sé si són per a tothom. Anna Marta, per escurar, ja t'ho dic que no, però per, no sé si... Jo sempre dic que per escriure amb ordenador o amb mòbil...
Estimada, és que anau... Anau a coses, m'ho deixa coses molt bàsiques. Qui diu escurar i escriure màquina, res. Qui diu anar a fer un pixo o anar al bany, llevar-se de torcar amb aquestes ungles, és que te pot deixar ses anques fetes un sashimi. És que ses coses com són. Tu sense voler agafes el paper i te torques malament i han de telefonar directament a Sudors perquè te vengui a replegar. A mi això me fa passar una penada. Sí o no?
No, total. A veure, no és per a tot el món, està clar.
Això també indica...
Però una cosa, tothom anava en el bany. No? Però és que tothom anava en el bany. Vull dir clar. Que per a tothom, clar, en el final... Bé,
necessites
perdó.
Guants.
Qui diu guants?
Per protegir-se.
Però d'aquest de cuina, perquè fa desforn. Clar, perquè un guants de làtex tampoc t'aguanten. Clar, Soledad, aquestes tendències... i que se veuen, perquè jo ara m'he fixat que aquestes ungles d'acrílic són un must, i qui més qui manco, pot ser no tan exagerades, però jo és que, entre les 50 millors amigues, 45 van a la manicurista i se'ls fan, i a part d'això és una inversió de llarg recorregut, perquè te'ls fas una vegada, i cada 3 setmanes com a molt, te'ls has d'anar a canviar. A vegades també mos feim esclaus, nosaltres mateixos, involuntàriament, d'aquestes tendències.
Bueno, yo creo que al final, pues bueno, cuando algo se impone, yo creo que lo vemos en las celebrities, lo vemos en las artistas, y al final todo se copia. Esa influencia también, diría yo, un poco más sudamericana, que desde hace mucho tiempo que se lleva lo que es la parte de la manicura como complemento. Yo diría que lo que ha cambiado ya no son tan largas, porque es verdad que hemos vivido un tiempo súper largas que yo digo, no podrán, o sea, tienen que llevar a alguien, claro. Hemos visto artistas grandes que tendrían que llevar a alguien que le diera las cosas, porque una uña así, no sé cómo puedes trabajar. No, vamos, que, yo con mi trabajo no puedo trabajar.
Es que tornamos a edad mitjana, has de dur como un auxiliar de cambra, que te faci allò bàsic, fins i tot que te doni sa cuera.
Claro, per eso, favor. sí, eso es... O sea, tú dime a mí, claro. Bueno, yo no os veo viniendo aquí a trabajar así,
no.
¿Eh?
Eso no es luxe silencioso, no, precisamente.
No, eso de luxe silencioso tiene poco.
Extravagancia.
Es totalmente extravagancia. Totalmente.
Sí, pero como toda la moda, porque le agradi.
Sí, pero también també hi ha moltes artistes que ho han posat molt de moda, i jo m'afits que cada vegada que fan, sobretot cantants ja de cert renom, que fan una entrevista, és que totes duen aquestes ungles. És com a donar a entendre que ja has arribat a un punt en què no necessites ni escurar, ni cuinar, ni fer res, perquè les teves ungles ja diuen que la teva vida ja és luxe, perquè no necessites allò bàsic per poder tenir unes mans que manipulin i facin feina.
No, es que no, vamos, no puedes trabajar con ellas. Pero yo quiero añadir algo. Estamos viendo mucha mezcla, ¿eh? Pero yo, esto que hemos visto antes tan extravagante no es tanta tendencia de esta primavera-verano, ¿eh? Es decir, sí que van más cuadradas, van un poco esa forma almendrada y son más detalles, ¿no? Es un 3D, es más textura.
Vale.
Es más textura. Es de repente un diamantito, es de repente... algo que brille, detalles que hacen ese efecto joya. Pero sí que un poco, ¿ves? Por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, esa parte de uña francesa, que se sigue llevando, es mucha tendencia, mucha, pero en vez de a lo mejor que la raya sea blanca, ¿ves? Mira, pues que de repente sea
floreta,
rosa o algún
radio,
tipo de color. Yo me iría más a esta primavera-verano, vamos a ir más a eso, a todo lo que hemos estado viendo antes.
Són algunes de les tendències a partir d'aquí que cadascú aposti per la seva. Soledad Rebollar, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de nuevo.
Una petita pausa per publicitat i el repàs a les revistes del COE.
Clasquet.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau, IB3 Ràdio.
Un dimecres més han arribat als quioscos les portades de les revistes del COE.
Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró.
Ai, les azucenes han perdido su color, cantava Garibaldi, però nosaltres ara començarem per una flor que no l'ha perdut el color, sinó que gràcies a un Premi Planeta ha reviscolat. Començant per la revista Hola, amb la periodista valenciana Núria Roca en portada, que, segons explica la revista Hola, la presentadora acaba de comprar-se una casa que pertenecia a en Javier Capitán. Bueno, recordeu, es punto de l'informal amb en Francisco Fernández, que és on van descobrir a Patricia Conde. Doncs en Javier Capitán tenia una casa a la serra de Gredos, concretament a un poblet petitíssim que es diu Candeleda, que és a Ávila, i Núria Roca i Juan del Val s'han comprat aquesta casa. Ja la tenien i han dit que gràcies a el planeta que va guanyar en Juan del Val, aquest milionet d'euros, aprofitaran per fer la reforma dels seus somnis. I surt ella en portada i diu el Premio Planeta lo hemos invertido aquí.
I no t'apareix molt estrany que surti ella xerrant del Premi Planeta i que no surti ell?
Supos que ell li digui, si te fa il·lusió sortir sola...
Han de recuperar la reforma.
Encantats, però fes-ho tu. La reforma ha estat dirigida per en Pepe Leal, que és un d'aquests interioristes conegudíssims de Madrid, molt amic de Núria Roca, i li ha donat volums, textures i color en aquesta casa, que si la voleu veure, òbviament, haureu de comprar la revista Hola. Ha hagut una cosa que m'ha fet gràcia, perquè estan mirant per veure si podia veure detalls de sa casa quan estava en reforma, perquè ja fa mesos que en parlen. I, pel que sembla, es balla d'aquest municipi va anar a saludar en es Roque del Val quan va saber que se mudaven allà i els hi va anar a presentar, diguéssim, els seus respectes com a balla, que estava molt content de tenir dos veïnats tan il·lustres.
Recordem que vàrem entrevistar en Juan del Val en aquest programa i li vàrem demanar com te gastaràs els dos barats i bé, ja veurem, encara no ho sé...
No mos volia donar aquesta exclusiva, no?
Hem de dir que no se muden de la casa familiar que tenen a Pozuelo de Alarcón, és a dir, el seu campament base seguirà sent Madrid, però ara tenen aquesta casa com a d'esbarjo, més el pis de Madrid que tenen, que és on en Juan del Val escriu. Ho dic perquè no tenen poques propietats, ho compten ells, eh?
No, només faig una mica d'inventari. No rius perquè el pis és allà on en Juan del Val va escriure, és que ha sonat una mica que va fer altres coses.
Però ho diu ell, ho diuen ells, que ell quan ha d'escriure s'ha com a de concentrar,
val.
I si ell diu que escriu,
val, d'acord.
Escriure en aquest pis. Exactament. Més portades tenim, la de lectures amb Marc Giró, en portada, la compartim.
Ara és l'home de moda, en Marc Giró, segons la revista Ser Sincera, en una entrevista en exclusiva, que vols que te digui, tampoc conta tanta cosa, diu, es titula és bo, no tengo enemigos en la tele, però hay muchas envidias. Res que els que ens dediquem en aquest mitjà no sapiguem. Diu, o explica que va debutar amb en Jordi González, jo me'n recordo haver-lo vist en el programa Les Mil i Una, i n'ha parlat aquí. No sé si us sabíeu, però és llicenciat en Història de l'Art, i ha fet el doctorat, però mai ha exercit com a historiador. Diu que ha intentat ser infidel en el seu home, però que no ho ha aconseguit perquè està molt bé amb en Santi Villas i que s'estimen molt i que són una parella com molt compenetrada i que no ha necessitat haver d'anar a trascar fora del niu. I estiuatge en cada any a Formentera, diu que no passen pena pels paparazzis enguany perquè estan molt bé de cos i que segurament no faran viatges llargs perquè han de fer una reforma.
Aquestes reformes, per favor, com... Mira si donen cafè, les reformes, perquè també
sí,
la de Núria Roca i Juan del Val i Don Marc Giró també, pendent d'una reforma, aquest reportatge segur que els donen alguns euritos per invertir en ses obres.
I crec que no l'han cobrat, aquesta exclusiva, perquè és com, és com un refregit de coses que han anat dient. A mi no m'agrada molt la tendència que tenen aquestes revistes del Cuore Espanyol és d'agafar entrevistes que han fet altres programes
i
posar-les en portada com si fossin exclusives.
Això ho fan quan no tenen temes.
Ja, però a mi, per això, gastar-te 2 euros en sa revista, que posin una altra cosa. Menció especial també, finestra petita per anar Shakira, per la seva victòria a l'agència tributària. Però tenim més coses, Joana Maroto.
Exacte, efectivament, perquè han de veure que es cou a la revista 10 Minutos que duen a Tamara Falcó en portada.
Que diu que ara se dedicarà més a ella. I diu, les proves que demuestren que Tamara Falcó està més centrada que nunca en si misma. Ja és que s'ha apuntat a fer esport.
S'ha prioritzat.
Que també dius, me fa gràcia.
Ostres, que sigui notícia, veritat.
I llavors la notícia diu, su fe y su entrega no han cambiado ni un ápice. Però Tamara Falcó sí que ha decidit prioritzar-se. Un actitud que diu que ha decidit posar en pràctica a partir d'aquest 2026 i s'ha dit ella mateixa. Este año prometo escucharme más a mi cuerpo, a mi piel. Són declaracions que ha fet ella. S'ha d'escoltar sa pell. Perquè a vegades sa pell
pot dir moltes coses. Els dermatòlegs diuen que parla, i ses ungles, i els cabells. És veritat, tot això parla.
Sí, estimada, i els turmells. Tot el cos parla, si els saps observar. Però no sabia jo que Tamara Falcó tenia aquest diàleg tan directe en la seva pell.
Fa peses.
Sí.
Un entrenament molt rigorós.
Fa de tot. Ha dit que ha decidit deixar d'obsessionar-se en sa mare, que quan arribi vendrà, i ara sa tia Tami i s'encarrega de tenir custòdia de si mateix, sa tribu, que té sa seva germana, sa seva germana Anna, perquè 4 fills ja n'hi ha, perquè puguin estar en sa tia Tami. També continua fent feina, continua a la tele, continua en la seva col·laboració amb Pedro del Hierro, i ha fitxat per Falconeri i per Sisley. I en el seu temps lliure els agrada fer viatges, i han estat a Bòsnia, amb Anonieva, i s'estimen a les totes. Capítol especial, Alejandra Rubio, sa filla de Naterelu, neta de Maria Teresa Campos, ja és escriptora, dia 13 de maig va presentar el seu llibre i ha fet unes declaracions a la revista 10 Minutos que diu «Espero que mis hijos estén orgullosos de mi libro». El llibre se diu «Si decido arriesgarme». Un llibre que els seus fills hauran d'esperar a llegir quan tinguin 18 anys perquè sembla que en aquell llibre, com diria sa mare d'en Almodóvar de les seves pel·lícules, «hay mucha cama». I sabeu que està tot com a molt pujadet de to i explica la història d'una nina, diguéssim, fina de Madrid, que s'enamora...
que és una novel·la.
No, és una novel·la.
No és una biografia, jo també, m'ha sorprès.
No, ella és autora de ficció. Primer se va fer BookTuber, perquè segons...
No la seguim.
Segons diuen el seu entorn i ella mateixa, és una lectora empedreïda, i a partir d'aquí, pesgut de sa lectura, va escriure en es mòbil aquesta novel·la.
Sí, perquè recordem que fa poc va estrenar per primera vegada el seu primer ordinador.
Per tant, ella és una dona que escriu a mòbil i tablet.
Exacte.
Què passa, Marta Guerau? T'he vist encara com a sorpresa.
Home, sí. És que amb aquesta revelació. És que aquesta declaració em poden pareixer innocents.
O frívoles.
O frívoles, però és que s'ha hagut de justificar molt, perquè, clar, tothom ha qüestionat que, havent escrit un llibre, com és que no havies tingut mai en la teva vida un ordinador, que has fet. No?
Normal.
I ella deia que és que escriu a mòbil o a tauleta.
Normal, que se qüestionin aquestes declaracions, per favor, com poden passar desapercebudes.
I és una història d'amor entre una lota... Es, última estat és con Teresa 3.0. Lo que en lloc del pijo aparte, ella ha creat un altre personatge, i no és una Teresa, sinó que és la seva protagonista. I tancam la paradeta, sí, en la revista Semana, que du Rosa López en portada.
Cara dura, cara dura.
Segons explica la revista Semana, Rosa López rompe por sorpresa con su novio Iñaki tras más de 6 años de relación. Recordem que aquest jove, Iñaki, era policia local, concretament de la unitat canina de Leganés, que va deixar la seva feina... És que sabia que si te contava aquest detall de la biografia, te faria gràcia.
Sí, no, però no per res en concret, m'encanta.
Ja està, i don Iñaki va deixar la unitat canina per fer-se representant de Rosa López. I ara, com que s'han separat, també deixarà de ser el seu representant. Una mica el que va passar fa un parell de setmanes en Paz Vega i Norson Salazar, que com que varen deixar de separar, ella va fitxar per un altre representant. Diuen, segons la revista, que ha volgut dur la seva relació, en la seva separació, en la mateixa discreció que varen viure la seva història d'amor, sense fer renou i, sobretot, sense entrar en polèmiques. Allò que sorprèn, en aquest cas de Rosa López, petitona, sa mala sort que té en temes sentimentals, perquè en Iñaki ja es parlava de noces. I clar, a vegades unes noces són un estrès. Comences a pensar que si és menú, que si n'has de tenir un per celíac, que si tens dues amigues...
Exacte,
que si tens dues amigues veganes i sí, també has de fer com un menú a part. Sort. Com et col·loques? Si poses flors, quines flors poses? Si vols que es banquet i la cerimònia sigui tot un mateix complex, o te'n vas a un ajuntament?
Les opinions de ta mare, les opinions són de la teva sogra.
També.
Tothom opina a unes noces.
Això ho contes perquè t'ha passat.
Igual sí,
amiga, soy yo.
Punt i final en aquest programa és dimecres. Que tingueu una bona jornada, companys.
Igualment.
Demà hi tornem.
Adeu.
A partir de les 9 serem aquí puntuals.
Porque vas prometiendo la...